Bon matí de Ràdio Capital. Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí, bon dia.
Bon dia.
Senyor Colomí, em sent bé?
Sí.
Ah, perfecte.
Una mica fluix, eh?
Una mica fluix, doncs ja miraré de cridar. Potser ara millor?
Sí, sí, no, ja et sento, ja et sento.
Molt bé, perfecte. Escolti, ja ha tornat l'aigua potable a les aixetes de Torroella i l'Estartit?
Però en principi s'ha de donar el tret de sortida de l'aigua potable de forma definitiva al llarg del dia d'avui, si no hi ha cap més complicació.
Val, perquè l'altre dia feien un comunicat en què deien que ja l'aigua ja està tot, ja la situació està reparada, però s'havia de reposar tot el circuit, no? Tot el circuit de l'aigua s'havia de renovar.
Sí, és l'última problemàtica que hem tingut és que en certes parts del municipi encara no ens sortia prou clara l'aigua, que hi havia un petit grau de terbolesa. Bàsicament, en la zona més d'urbanitzacions i l'Estartit, on el dipòsit és el doble de gran que el de Torroella, i en canvi a l'hivern tenim molt menys gent, per tant hi ha molta menys rotació d'aigua, i per tant ens ha costat una mica més del que havíem calculat o el que havia calculat la companyia perquè aquesta aigua fos del tot clara. Cal recordar també que el problema de l'aigua de la potabilitat és un tema de terbolesa, que no és un tema de microorganismes, perquè sempre s'ha clorat l'aigua, però sí que hem volgut pensar que era millor que esperar que passés el cap de setmana, que hi ha una mica més de gent, que s'ha acabat de produir aquesta renovació total dels dipòsits i les canonades, i que ara sembla ser que avui esperem a cap allà a les 11 o les 12 que ens arribin les últimes analítiques, i ja aixecaríem doncs tota aquesta situació que s'ha produït aquests últims 14 dies.
Sí, clar, és que han estat dues setmanes i mitja sense poder veure aigua de l'aixeta. Com valora la reacció del municipi i dels veïns d'aquestes dues setmanes i mitja?
És una lliçó per moltíssima gent, però la reacció ha sigut una comprensió total davant d'una situació gravíssima que s'ha produït i que només en 14 o 15 dies s'ha pogut arreglar. Pensem que hem de tenir clar que s'ha produït una avaria que era impensable, una de les avaries més greus que pot tenir el nostre municipi, i que s'haurà d'anar solucionant en els propers mesos, que no està solucionada.
Comprensió total, doncs? Vull dir, no hi ha hagut ningú que li retraiés la forma com s'ha dut a terme?
No, de la gent del municipi no.
Clar, en quina situació ha quedat la potabilitzadora ara?
La potabilitzadora, recordem, ho hem explicat sovint, va quedar totalment inundada, i això va fer que tots els equips elèctrics i els quadres de comandament doncs quedessin inservibles, alguns es van cremar. També van quedar totalment submergits tots els motors de les bombes. Aquests motors, mica en mica, durant aquests 14 dies s'han anat recuperant, i ara el que ens queda doncs és canviar i posar en una posició que no es tornin a submergir en principi mai més tots aquests equips que es van col·locar fa 25 anys i que mai en aquells moments es hagués imaginat ningú que es produís una inundació d'aquest tipus.
Ara que han passat, allò, creiem, dues setmanes i mitja d'aquella nit fatídica de dijous a divendres del Glòria, vostè com recorda aquella nit en què tothom a tot el país ja estaven respirant tranquils perquè el Glòria ja havia passat, però la onada del riu Ter estava arribant als municipis del Baix Ter i va acabar allò inundant part del municipi?
Bé, jo recordo amb una angoixa extrema. Jo penso que poques vegades uns regidors o uns alcaldes jo no els aconsello que passin el que van passar aquella nit, perquè era bàsicament el problema de saber què passaria, no? Perquè veies que l'aigua anava pujant, no sabia fins a quan pujaria i si rebentarien les motes o no. Si haguessin rebentat les motes aquella nit, la problemàtica hauria sigut encara molt i molt més greu. Jo el recordo bàsicament amb moltíssima preocupació i amb moltíssima angoixa.
Ha demanat explicacions per com es va gestionar el nivell de l'aigua?
Bé, jo en aquests 14 o 15 dies que han passat, o 16, si no he parlat 10 dies amb l'ACA, no n'he parlat cap. En parlem en dia sí, dia no, perquè hi ha moltes feines a fer. També estic en la, o soc president de la Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter, que agrupa 40 municipis, i també n'hem parlat sovint d'això, i tot és discutible, tot és discutible, i evidentment hem rebut totes les explicacions, i a més, membres de la Junta també van anar a la Junta de Desembassament de Catalunya del dia 30 de gener, i hem rebut totes les explicacions possibles. Que es podria haver fet d'una altra manera? Segurament, segurament. Però eren decisions molt i molt complicades. Jo vull ser comprensiu amb tothom, però també tothom sigui responsable a l'hora de refer el que es va fer malbé.
Els desperfectes en el primer balanç de la setmana després del Glòria es van calcular milionaris, però sumaven només els desperfectes en aspectes públics, en serveis i equipaments públics. Tenen un nou recompte de tot el que, totes les pèrdues que ha generat el Glòria?
Bé, nosaltres ho vàrem calcular amb 4.200.000 euros, en tot, no només el que fa respecte a l'Ajuntament. Pensem que aquí està calculat 1.200.000 euros de la potabilitzadora, 1.000.000 d'euros de les motes, que segurament amb el tema de les motes pot ser que quedem curts, però tot això són inversions que han de fer altres administracions. Nosaltres vàrem valorar en 4.200.000 euros i per ara anem bastant ajustats amb el que vàrem calcular entre el dissabte i el dilluns després de la riuada.
Què és el més urgent? Què és el més urgent que cal reparar?
Ara, actualment, un cop solventat el tema de l'aigua potable, que, com deia, esperem que aquest matí ja quedi solventat, el més urgent és arreglar les motes, sobretot allà on està rebentada, aquí a prop del pas de Gualta, ja que això ens afecta directament a la captació de l'aigua de Canet. Nosaltres recordem que ara no estem portant aigua de Canet, sinó que l'estem comprant a l'altre costat de riu, a la Mancomunitat de Palafrugell, Pals, Regincós i Begú, i per tant nosaltres el que necessitem urgentment és tornar a captar l'aigua del pous de Canet.
Perquè això, amb aquesta aigua, amb aquest model actual, es pot garantir el subministrament d'aigua de cara a l'estiu?
No. De cap manera. No només de cara a l'estiu, sinó que per Setmana Santa hem de garantir tenir l'aigua dels nostres pous de Canet.
I des de l'Agència Catalana de l'Aigua els han confirmat si aquestes reparacions estaran fetes abans de Setmana Santa?
Ens ho han confirmat. A més, haig de dir que la setmana passada sembla ser que ja es va contractar l'obra de forma urgent perquè comencin els propers dies aquesta reparació.
Mm-hmm. Val. Per tant, optimisme pel que fa a les ajudes o a les millores que pugui fer l'Agència Catalana.
No et sento.
Dic optimisme de cara a les millores, les ajudes que pugui fer l'Agència Catalana de l'Aigua.
No, optimisme no, realisme. Ens varen dir que en 15 dies contractarien l'obra, ho han complert, per tant l'obra començarà de seguida i això ens dona una tranquil·litat de cara a Setmana Santa. Per ara, el que se'ns està dient, i ja estem fent seguiment cada dia, s'està complint, per tant creiem que les administracions ara per ara estan responent.
Marxem a l'Estartit, ja que parlem de la temporada turística que comença per Setmana Santa. Marxem a l'Estartit. Fa una setmana hi havia alguns punts que encara estaven completament inundats. Quina és la situació actualment a l'Estartit?
No, actualment hem tornat a la normalitat. Amb aquesta llevantada i aquesta riuada sobtada s'han produït situacions novedoses que no s'havien produït fins ara i que haurem de tenir en compte en el futur. Per exemple, que tota l'aigua que venia no pels recs, sinó pel pla, per als camps, per als recs més petits, que fins ara no havien servit per desaiguar, doncs van a desaiguar pràcticament tots a la zona més baixa, que és la zona dels Griells. I aquí, en la zona dels Griells, és on hem tingut més problemàtica, fins al punt que van haver d'instal·lar unes bombes i en dos dies van treure uns 7 milions de litres d'aigua per assecar tots els carrers dels Griells. Aquesta era la part més complicada que teníem. A part d'això, doncs, una de les grans despeses que hi hem tingut a l'Estartit, després de treure tota l'aigua, ha sigut netejar els carrers, no? L'Estartit és una cota baixa i, a més, sense pendents, i el fang se'ns queda colmatat en els carrers i produeix una feina afegida de tenir-lo que treure, no?
Val. Clar, llavors, què és el que cal fer o el que cal les actuacions urgents a l'Estartit mateix de cara a la temporada d'estiu?
Ara actualment és acabar de polir els últims racons que ens queden bruts i després, sobretot, actuar moltíssim a la platja, perquè a la platja sí que tenim una problemàtica afegida, perquè a la platja de l'Estartit hi ve totes les escombraries i totes les deixalles i tota la problemàtica, tots els residus que han baixat pel riu i s'han agrupat tot en la platja de l'Estartit, sobretot a la zona de la platera de la Gola, i ara aquí ja s'hi ha començat a treballar, però hi ha bastant dies de feina.
Val. Perquè a nivell mediambiental hem de patir pel resultat del Glòria a la Gola i també a la platera?
Si hem de patir, no t'entens.
Dic, a nivell mediambiental hem de patir pels efectes que hagi pogut tenir sobre la platja, sobre la Gola i sobre la platera.
No, per l'efecte mediambiental no, al contrari, la baixada dels rius a mig i a llarg termini sempre el que produeix és molt de residu i per això tenim tanta riquesa a les Illes Medes, no? Això és evident. Bàsicament baixen residus orgànics. Tot el que és el plàstic i tot el que és que pugui ser un altre tipus de residu, doncs ja es recicla i es cull a part, no? Això és evident, sempre es fa aquesta selecció. Per tant, per temes mediambientals no hi ha problemàtica, és més aviat un tema de caire més turístic. Recordem que abans, quan hi havia aquestes llevantades i aquestes baixades del riu, no es netejaven mai les platges.
Perquè no caia tant de plàstic.
No, bueno, el plàstic pràcticament ja no en queda, ja s'ha fet una feina, però ara el que queda és el que quedaria fa 50 o 60 anys, no? Moltes soques, arbres enters i material que ha anat baixant per el riu.
I aquests, tot aquests residus, aquests sediments naturals es retiraran?
No, és que pràcticament ja no queda plàstic.
Parlo dels naturals, dels residus.
Els naturals no cal reciclar-los, alguns es retiraran, els altres s'utilitzaran per continuar fent refent les dunes que s'han destrossat, tot té el seu camí ja traçat, eh?
Deixi'm fer-li un parell de preguntes més, també relacionades amb l'Estartit. Per una banda...
Pots cridar una mica? Això no sento gaire,
sí,
la veritat.
No sé quin problema vam tenir. Ja ho mirarem per les properes trucades. En tot cas... Deixi'm fer-li dues preguntes relacionades amb l'Estartit. Per una banda, la denúncia que fan des de l'oposició, que l'equip de govern ha votat en contra d'ampliar l'escola de l'Estartit en un comunicat... des de Junts per Catalunya, Junts per Torrella, expliquen que havien demanat en una moció a l'Ajuntament que posi a disposició del Departament d'Educació el solar propietat municipal que ocupa des de gairebé fa 30 anys el jardí de l'Hotel Bellaire, i que des dels partits de govern van votar-hi en contra. Per quin motiu?
Home, perquè jo penso que un govern no pot governar a base d'emocions de l'oposició, i menys quan un govern té l'amplíssima majoria dels ciutadans de Torrella de l'Estartit. I, per tant, nosaltres, tot el que sigui dialogar i tot el que sigui fer propostes, endavant. Però si hem de governar a base d'emocions, això no ho farem. S'ha treballat més en aquest tema durant aquests últims mesos que no pas en 30 anys que hi ha aquesta sentència. Per tant, estem molt i molt tranquils, que ningú pateixi, que aquesta ampliació es farà i que es farà en totes les condicions.
Val, per tant, però això, aviam, expliqui-m'ho. És a dir, ja l'Hotel Bellaire està ocupant un terreny municipal? Com funciona això?
Hi va haver una sentència fa 30 anys, complicada, una sentència que si hagués sigut fàcil de justificar o d'executar, doncs ja s'hauria executat, i s'ha buscat la solució en aquests últims mesos per intentar que desocupin aquesta parcel·la. Amb això s'està treballant, no només nosaltres, sinó ja l'anterior govern va fer una proposta en la que hi havia Junts per Catalunya i també hi havia l'Est, i aquesta és la proposta que estem treballant per tirar endavant.
I en quant de temps esperen que es pugui fer aquesta ampliació de l'escola de l'Estartit? O almenys que estiguin...
No el sento gens. No el sento gens, eh?
Dic que... Avui tindrem... Sí, sí, estem tenint problemes. No, dic que en quin termini esperen que aquest terreny ja pugui estar en disposició del Departament d'Educació per fer l'ampliació?
En el termini que totes les administracions vagin aprovant aquests acords. Recordem que això s'està negociant amb ensenyament, amb la Comissió Provincial d'Urbanisme, i del moment que tothom hi hagi dit el vistiplau, que en principi s'hi ha de dir, doncs això tirarà endavant d'una forma ràpida. En terminis, jo suposo que al llarg d'aquest any, principis de l'any que ve, això va quedar resolt després de 30 anys i ens anem de felicitar tots.
Molt bé. I l'última qüestió, ràpida. Aquest diumenge, el Diari de Girona traia un reportatge en què parlava dels casos, vaja, d'un cas concret d'ocupacions a l'Estartit, en què deia doncs, bueno, que la situació, la mala situació en què viuen en un bloc de pisos de l'Estartit que té uns pisos ocupats. Què es pot fer des d'instàncies municipals per mirar d'acabar amb les ocupacions?
Aquest és un tema de país, eh? I això no tothom és plenament conscient. Mentre no canvia la llei, poques coses podem fer, però realment és un tema, és una problemàtica tan i tan greu que qui li toca, també la pateix moltíssim. Amb això, la regidora d'habitatge i està molt a sobre, com no s'hi havia estat mai en aquest ajuntament, i perquè és una qüestió que ha aparegut en els últims anys. Afortunadament, Teruel i l'Estartit són dels municipis que tenim menys ocupacions, però qui pateix aquestes ocupacions ho pateix moltíssim. I això és una qüestió que hem d'incidir moltíssim des del municipalisme, perquè no només a Tarruella, sinó a Catalunya i a l'Estat espanyol, les coses canvien. No pot ser, és inadmissible, que veïns que no tenen cap culpa de res se'ls hi presentin i els hi ocupin un pis al costat i els hi generi la problemàtica que els hi està generant. És un malviure i és una situació que no desitgem per cap família. Des de l'Ajuntament farem tot el possible per intentar, amb la policia municipal, amb serveis socials, amb tots els serveis que facin falta, per intentar ajudar aquestes famílies que pateixen al costat ocupacions d'aquest tipus. Afortunadament, com deia, Teruel i l'Estartit són dels municipis que en tenim menys, però qui la té, la pateix moltíssim.
Però al cap i a la fi, de forma pràctica, què hi pot fer un ajuntament?
No té sentit.
Que dic, que al cap i a la fi, de forma pràctica, què hi pot fer un ajuntament?
Els ajuntaments el que poden fer és suport a les famílies, total, a les famílies que ho pateixen. Nosaltres demà tenim una reunió amb la regidora i diferents serveis del municipi per intentar aplicar unes mesures que intentin que Teruel i l'Estartit no vinguin gent d'aquest tipus a ocupar pisos d'una forma habitual, però això no soluciona el problema, des del municipi no soluciona el problema, perquè si no estan aquí s'aniran a un altre municipi. Aquí fa falta una llei clara, una modificació. L'habitatge és un dret que ha de tenir tothom, però evidentment el tenen també la gent que pateixen aquestes ocupacions al costat,
eh? Clar, perquè...
Per tant, tot però... això s'ha de replantejar des de dalt de tot.
No estem parlant, per tant, d'un cas de possible emergència habitacional?
No ho sé. Suposo que aquí hi haurà gent que amb les meves paraules es pot sentir una mica ofès, perquè em dirà que el dret a l'habitatge el té tothom. El té tothom amb les condicions que tenen tothom. El que no pot ser és que es punxin serveis bàsics i això produeixi un incendi com es va produir. Això no pot ser mentre uns tenen llum, els altres no en tinguin perquè se'ls hi han punxat. Això no és el dret a l'habitatge. El dret a l'habitatge és que tothom, totes les famílies, tinguin els mateixos drets i els mateixos deures a l'hora d'accedir a una vivenda digna. I això és el que ha de procurar, que l'administració, la nostra Generalitat i el govern de l'Estat solventin d'una vegada per totes. Ja fa masses anys que dura això i la situació s'està tornant insostenible per algunes famílies.
S'estan preparant, tal com es va anunciar, de fet es van anunciar abans de les eleccions, però es preveu obrir nous habitatges, nous pisos d'emergència per persones que necessiten un habitatge?
Sí, 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 en això estem. I amb això s'està treballant per intentar tenir més habitatges sempre controlats, i sempre legalitzats per gent que tinguin aquest problema habitacional.
Però, vaja, en tenen en previsió?
S'està negociant amb diferents apartaments i pisos per que els pugui gestionar l'Ajuntament. Ja es va fer en l'anterior legislatura, ara s'ha continuat fent. S'està intentant aconseguir 3, 4, 5, 6, 7 pisos més que es puguin llogar amb els avantatges que dona l'Ajuntament i que entrin a dins a la borsa d'habitatge social. Això és una continuació de les polítiques que s'han estat fent i que continuarem, suposo, en els propers anys.
Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Moltes gràcies per passar aquest matí pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres.